El Secretariat per al Sosteniment de l'Església ha organitzat per avui i demà unes jornades de treball que reuneixen, concretament des d'aquest matí a Madrid, els membres de les comissions diocesanes per a aquest àmbit, l'econòmic. Després de la sessió inaugural, amb les intervencions del bisbe responsable del secretariat, Joseba Segura, i el seu director, José María Albalat, el sacerdot i professor de dret canònic de la Universitat de Navarra, Diego Zalvidea, ha ofert una primera ponència sobre la naturalesa, les claus i la idiosincràsia del sosteniment de l'Església, com una inversió que pot ser la més rendible, a partir de la lògica del do. Els treballs d'aquest matí s'han tancat amb una taula d'experiències, amb diverses intervencions. Aquesta tarda han continuat les sessions, ja més específiques, amb el secretari general de la Conferència Episcopal, Luis Argüello, que ha parlat sobre la dimensió pastoral, amb el vicesecretari per Afers Econòmics, Fernando Jiménez Barrió Canal, sobre la dimensió de l'economia a l'Església, i el director de la Comissió Episcopal per a les Comunicacions Socials, José Chovera, sobre la dimensió comunicativa. En directe des de Madrid, on es fan aquestes jornades, ens acompanya avui Daniel Sobradillo Cardona, que és l'ecònom de la Tarraconense i també de l'Arxidiòcesi de Tarragona. Daniel Sobradillo, bon vespre o bona nit ja.
Bon vespre a tots.
Com estàs, com esteu a Madrid?
Doncs estem molt bé, la veritat és que estem molt contents d'aquesta gran jornada que hem tingut, una jornada de comunió de totes les diòcesis d'Espanya i les catalanes, per suposat.
Sí.
On hem pogut compartir experiències i rebre molta informació sobre aquesta gran fita que és el sosteniment de l'Església.
I tant. Què poden aportar aquestes jornades, Daniel, a tot el treball actual de l'Església en el seu autofinançament i el seu sosteniment?
Doncs jo crec que això forma part d'un llarg camí que portem a l'Església, un gran canvi que s'està produint, que va començar amb totes les qüestions relacionades amb la transparència de l'Església, en un segon lloc amb tot el relacionat amb el compliance i totes les bones pràctiques que hem de dur a terme en tots els bisbats, i per últim aquesta part del sosteniment. Aquestes tres són les potes més importants per poder donar la comunicació a totes les persones que estimen l'Església i que valoren la tasca que desenvolupem perquè coneguin realment què és el que fa l'Església en el seu dia a dia.
Sí, la transparència és molt important precisament per poder després demanar, no?, aquesta contribució que l'Església sol·licita als creients, als qui se senten a l'Església, però que també pot fer-ho a tota la societat, perquè moltes de les coses que fa l'Església poden beneficiar el conjunt de la societat, oi?
Per suposat. Tota la tasca que fem des de l'Església beneficia moltíssimes persones. Uh-huh. Avui s'ha parlat molt d'una qüestió molt important, que és que les persones que col·laboren en el sosteniment són les persones que estimen el que estem fent. I perquè puguin estimar, totes aquestes persones necessiten conèixer què és el que fem. I per això aquesta gran tasca que hem de desenvolupar des d'aquestes comissions de sosteniment, que estan molt lligades amb els departaments de mitjans de comunicació, i que aquest ha de ser el gran pas que hem de donar per poder arribar a millor informar a tothom de tot el que es fa des de l'Església, que són tantíssimes coses i tantíssimes coses que no s'expliquen.
Clar, certament el moment actual i la història de l'Església a Catalunya i al conjunt d'Espanya són les que són, no? Les realitats són les que són. És a dir, nosaltres hem estat acostumats fins fa 30, 40 anys a dependre com a Església dels poders públics de l'Estat, oi? Però ara tenim un sistema d'autofinançament que es va consolidant. Els contribuents, d'una banda, la declaració de la renda, poden marcar la creu de l'Església voluntàriament, que això també és un bon gest de l'administració, que ajuda com a intermediari, diguéssim, però no hi ha cap aportació directa. Som els ciutadans, els creients i altres, si volen, els que poden sostenir l'Església.
Correcte. Des que es va produir el canvi i es va canviar el sistema de finançament, són directament les persones que creuen en el projecte de l'Església, els que marquen aquesta creueta, qui permeten que tinguem aquest ajut tan important que és l'assignació que arriba a través de la renda. Una assignació, pues, que en unes diòcesis depenen molt d'ella i unes altres no tant, però de mitja podem estar parlant que pot arribar a ser un 25, un 30% dels ingressos de l'Església.
Sí, efectivament, hem sabut ara fa pocs dies que, per exemple, l'Arxidiòcesi de Barcelona és el 19%, però en altres pot ser, com dius, el 25%, i en altres més, i després hi ha les altres contribucions que els creients poden fer a les parròquies cada diumenge, si no són col·lectes extraordinàries, doncs també ajudant la seva parròquia, ajudant la diòcesi a la jornada de germanor, no?, que es fa al novembre.
Correcte.
I subscripcions. Hi ha moltes maneres d'autofinançar l'Església.
L'Església camina en aquest camí. Hi ha un compromís ferm per part de l'Església d'arribar amb aquest sosteniment, amb aquest autofinançament de tota la nostra activitat. I, bueno, les comissions de sosteniment una mica el que treballaran és tota aquesta qüestió, com aconseguir captar recursos per poder seguir desenvolupant aquestes tasques tan importants que fem, que no hem d'oblidar que parlem de tasques que són pastorals, tasques que són evangelitzadores, però també són tasques caritatives, assistencials, educatives. Estem en molts sectors i estem en molts llocs fent moltíssima feina, però, evidentment, per poder dur a terme totes aquestes tasques es necessiten recursos.
Avui estem parlant amb l'ecònom de la Tarraconense, de les diòcesis amb seu a Catalunya, Daniel Sobradillo. Com valores aquest sistema actual de gestió des de l'Església amb la col·laboració dels ciutadans i els creients de tot aquest finançament? Estem en bona línia pel que fa al que és desitjable, diguéssim?
Estem en bona línia, però és, jo diria que estem en el principi del camí. Uh-huh. Hi ha molt camí per recórrer, hi ha molta tasca per fer. Tenim moltíssima gent a la que encara no arribem, hi ha gent que té, doncs, potser edats més avançades, que molts dels mitjans que estem utilitzant avui en dia doncs encara els hi costa utilitzar-los. Tots aquests sistemes com l'Autònoma de la meva Església, plataformes web, els Bizums, totes aquestes plataformes que d'aquí a poc seran molt necessàries perquè la moneda cada cop anirà desapareixent, és fonamental que aconseguim implementar-les a totes les diòcesis. Uh-huh. Perquè tard o aviat dependrem molt de tots aquests sistemes de captació de recursos.
Sí. Tornem a centrar-nos, si et sembla, en aquesta jornada de sosteniment de l'Església que es fan des d'aquest matí fins demà a Madrid. Per cert, que en aquesta taula d'experiències a la qual em referia abans també ha participat l'ecònoma de la diòcesi de Solsona, segons el programa que tenim, no?, el Modena Canyizal, entre d'altres.
Sí, sí. Sí.
Com ha anat aquesta taula, per exemple?
Doncs molt bé, s'han explicat quatre experiències de les diòcesis de València, de Madrid, de Badajoz i de Solsona per part de la Modena. I de la Modena doncs, ha pogut explicar-nos a tot el plantejament que es va fer des de la diòcesi de Solsona en el seu moment, amb la contractació d'una persona dedicada exclusivament a la captació de recursos, a la informació que s'ha de donar a totes les persones de la diòcesi perquè coneguin el que es fa i arribar doncs, a millorar aquestes aportacions. I, efectivament, s'ha demostrat que aquest sistema va funcionar perfectament i que avui en dia doncs, encara està segueixen rebent aportacions gràcies a tota aquella tasca que es va fer en aquell moment.
Per demà, per exemple, també s'ha organitzat una segona taula d'experiències amb Massimo Monzio Compagnoni, responsable del Servei de Promoció del Suport Econòmic a l'Església a Itàlia, també Bettina Alonso, de Nova York, el vicari de patrimoni de la diòcesi d'Ourense, Raúl Alfonso González, i l'ecònom diocesà de Toledo, Anastasio Gómez. L'aportació d'ecònoms i responsables del sosteniment de l'Església procedents d'altres països o d'altres continents, fins i tot, és ara també molt necessària per l'economia de l'Església aquí?
És molt interessant. És molt interessant perquè cada diòcesi és un món. O sigui, si parlem a nivell d'Espanya, trobem situacions molt diferents a cadascuna de les diòcesis, però és que si ens centrem sols a Catalunya ens trobem també una miqueta amb el mateix. Cada diòcesi té unes particularitats diferents de les altres. El fet que puguem disposar d'aquesta informació, d'aquestes experiències de diferents llocs, doncs dona peu a que cadascú de nosaltres pugui aprofitar el millor de cadascun d'ells, no? Per tant, jo el que més valoro d'aquestes jornades d'avui i de demà és aquesta comunió on tots tenim l'oportunitat d'escoltar experiències i projectes que s'han dut a terme que després doncs, cadascú lliurement a les seves diòcesis pot mirar d'implementar.
Sí, també demà, per exemple, hi haurà un diàleg entre el bisbe Joseba Segura i també José María Albalat sobre la finalitat, els objectius i el funcionament de les comissions diocesanes. Ara en parlaves tu, Daniel, també. Les jornades es tancaran amb el que es diu un workshop sobre corresponsabilitat i desenvolupament en diòcesis i parròquies. Es farà el treball per províncies eclesiàstiques, també em sembla que pot ser molt interessant això, i després una posada en comú. Ens pots afegir o avançar alguna cosa d'aquest workshop?
Doncs la veritat és que encara no, perquè no hem preparat encara res. Si...
Doncs això, si t'ho preguntés demà, segur que m'ho explicaries fil per randa. Molt bé.
El que et volia dir és que una fita també molt important és que ara mateix estem a la presentació de la memòria de l'Església d'Espanya de l'any 2020.
Efectivament, si també t'ho volia preguntar, endavant, i explica'ns una mica això.
Una mica és el camí que hem de portar, no? Aquest exemple de la Conferència Episcopal Espanyola presentant aquesta memòria amb totes les xifres de tot el que ha fet l'Església en tots els seus àmbits durant l'exercici 2020. Vull recordar que a Catalunya ja fa uns anys que vam fer també la publicació de la primera memòria de l'Església a nivell de Catalunya. Ho hem pogut fer dos cops. La idea és que cada any puguem arribar a presentar una memòria de l'Església de Catalunya perquè totes les diòcesis catalanes tinguin aquesta informació més centrada en nosaltres de tot el que estem fent des de Catalunya en general per tota la societat.
Doncs molt bé, una tasca important també per tu com a cònom de coordinació, no?, entre les diòcesis amb seu a Catalunya.
Sí, et pots imaginar que és complex, però la veritat és que val la pena i dedicarem tots els recursos que siguin necessaris perquè ho puguem seguir presentant cada any.
Cada any, doncs, a veure si això pot tenir la desitjada continuïtat també per fomentar aquesta transparència interdiocesana igualment a Catalunya. Bé, has dit abans que estem, pel que fa a l'autofinançament, en l'inici del camí, en la bona direcció, però en l'inici del camí. Particularment, Daniel, sobre el que és el sistema d'assignació tributària, una ja pregunta per anar acabant. Quan es fan públiques les dades de l'exercici de la declaració de la renda, sempre tenim una mica la sensació que podien ser més els ciutadans que marquessin la casella de l'Església i també la d'altres finalitats socials. Potser manca informació adreçada a tots els ciutadans? Cal fer més feina aquí des de l'Església, concretament?
Sí, efectivament. El que succeeix és que és una tasca molt complexa, perquè també va, com deia, una mica per diòcesis, no? La possibilitat d'arribar a l'hora de comunicar a tothom, informar correctament, que els mateixos gestors i assessors que confeccionen les declaracions de renda expliquin correctament a les persones la possibilitat de marcar aquesta creueta i el que suposa. Doncs hi ha una tasca llarga per fer, perquè, efectivament, es podrien marcar moltes més creuetes de les que actualment s'estan marcant.
Sí, no està malament el resultat. Hi ha uns ingressos que té l'Església per aquesta via que no són menys preables, però, efectivament, de vegades sabem que hi ha casos doncs, que se la deixen perquè té el document un gestor, això ho sabem, no? O fins i tot que per defecte l'esborrany no surt. En fi, podríem trobar molts exemples,
sí,
oi?
Sí, incidències d'aquest tipus.
Incidències. Ja. Que hi hagi llibertat, en definitiva, per triar, que els que la marquin estiguin
suposat,
convençuts.
Suposat.
Sí. Moltíssimes gràcies, Daniel Sobradillo, ecònom de la Tarraconense. No sé si vols afegir algun detall d'aquesta jornada. Suposo que bon ambient, com dius, ambient de comunió, totes les diòcesis...
Correcte, molt bon ambient, tothom amb moltes ganes, i jo crec que sortirem tots amb ganes de treballar conjuntament amb els equips i amb els departaments de mitjans de comunicació també, per suposat, que són els que ens han de donar un cop de mà perquè tot això arribi a les oïdes de tothom.
Potser també cal desmuntar alguns mites. De vegades es diu l'Església és rica, demana diners per enriquir-se. Bé, sabem que no és així, però també la condició humana ho ha de saber explicar, oi?
Per suposat. Hem de poder-ho explicar amb molta claredat, amb moltíssima transparència, i podem donar totes les explicacions que siguin necessàries sempre i en tot moment.
I tant.
Jo crec que anem per aquest camí i que cada cop la gent està més convençuda de que s'estan fent les coses molt bé.
Moltes gràcies. Et deixem, si et dona temps, al final d'aquesta presentació de la memòria de l'Església a Espanya. Que vagi molt bé, Daniel Sobradillo, ecònom de la Tarraconense. Una abraçada i fins una altra.
Una abraçada i moltes gràcies. Bona nit a tothom.
5 minuts i mig i seran 2:15. Una pausa i de seguida temps de diàleg.